275, Metges Sense Fronteres.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata. Informa-te'n a Auto88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Aquest dilluns dia 25 festiu a Barcelona, visita'ns. Estarem oberts.
Voleu venir de públic al Vostè Primer? Envieu-nos un correu electrònic a vostèprimer@rac1.net o bé aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer RAC1 a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, a RAC1, amb Marc Giró.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Com tenim l'operació tornada? A veure.
Doncs amb unes primeres cues que s'acumulen a les carreteres en aquesta operació tornada, com deies, del cap de setmana llarg de la Mercè. Fins a les 5 de la tarda ja han tornat a Barcelona i voltants més de la meitat dels vehicles previstos ja. Ho han fet gairebé 130.000 cotxes d'un total de 250.000. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
Hores d'ara, els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. Hi ha 7 quilòmetres de retenció en aquesta via entre Gelida i Martorell en sentit Girona per un accident que talla un carril. A la mateixa autopista AP7 hi ha 4 quilòmetres de retenció de la Roca Granollers en sentit Tarragona. La TV-3454 continua tallada a l'Aldea en tots dos sentits per un camió bolcat i l'alternativa és la Nacional 340. A la C30 hi ha retencions a Gualta en tots dos sentits per obres. A la B30 hi ha Quart Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Cervera en sentit Barcelona per obres. A la C55 intensitat que Castellbell i el Vilar en sentit sud i a la Ronda Dalt intensitat entre Santa Coloma de Gramenet i la Via Júlia en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
El PP fa pinya quan falten menys de 24 hores perquè comenci el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Demà al Congrés hi assistiran pràcticament tots els barons autonòmics populars. Feijóo ha dedicat gairebé tot el dia a preparar el seu discurs, que centrarà sobretot a criticar una possible amnistia i la col·laboració de Pedro Sánchez amb els independentistes. També mirarà de convèncer els partits nacionalistes perquè s'abstinguin. En canvi, el PSOE i Sumar destaquen que el debat només farà perdre el temps a la ciutadania i posarà de relleu, diuen, la incapacitat del PP per arribar a acords més enllà de Vox. A Feijóo li falten 4 diputats per convertir-se en president espanyol. La majoria està en 176. I el sector turístic demana que revisin els subsidis de desocupació. Assegura que no es creu que tothom que els rep realment els necessiti. Destaca que, per exemple, a Girona hi ha un atur de més del 8% i no hi ha manera de trobar personal per treballar. N'ha parlat el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero.
Com el govern de l'Estat espanyol ofereix 16 ajudes directes de desocupació gestionades pel CEPE, totes amb un import mínim de 480 euros, és este l'atur. Un país es pot mantenir d'aquesta forma? Quins tipus de societat estem creant? Perquè feta l'ajuda, feta la trampa, el pa per tothom no serveix.
Escudero assegura que està convençut que hi ha gent que necessita aquests subsidis, però no tothom, diu. A tot això ha demanat fer una aposta decidida per la formació professional d'una vegada per totes. I ara els esports, a Muriel Jové.
L'Espanyol tanca aquesta nit la jornada de segona divisió visitant el Tenerife amb la possibilitat de situar-se el líder. Perquè això passi, els blanquiblaus han de guanyar i espera que el Saragossa, que també juga, no passi de l'empat al camp del Racing de Ferrol. El Tenerife espanyol comença a les 9 i es podrà seguir en directe a RAC. Tot això mentre demà ja arrencarà la següent jornada, intersetmanal en aquest cas, amb el Mallorca-Barça a primera divisió. Els blaugranes, que per primera vegada són líders aquesta temporada, jugaran a Son Moix amb les baixes per lesió de Pedri i de Jong. I també demà juga la selecció espanyola femenina a Còrdoba contra Suïssa. En la prèvia d'aquest partit, Aitana Bonmatí ha dit que tenen ganes ja de tornar a parlar de futbol i la també blaugrana Mariona ha lloat la tasca que han tingut les capitanes Alexia Putellas i Irene Paredes a l'hora de tenir converses amb la federació.
Acabábamos reuniones todas juntas y ellas se seguían quedando, luego nos tenían que explicar cosas. Creo que bueno, que nosotras no hemos estado tan metidas en eso como ellas dos, que son las que, bueno, las que más han sufrido, las que seguramente más estrés han tenido. Lo que han hecho ellas dos estos días pues es de alabar y de agradecer.
Tot plegat el dia que el germà i una amiga de Jenny Hermoso han ratificat a l'Audiència Nacional com a testimonis la declaració de la jugadora contra Luis Rubiales, manifestant que no hi va haver consentiment en el petó que li va fer Rubiales a la final del Mundial. Dilluns que ve declararan les blaugranes Alexia i Irene Paredes, precisament, a més de la portera del Madrid, Misa Rodríguez.
Saps què és l'herpes zòster? És una malaltia que afecta una de cada tres persones d'entre 50 i 90 anys. El diagnòstic primerenc és importantíssim.
Per això, volem recordar la importància de demanar consell al nostre metge només de percebre els primers símptomes de l'herpes zòster.
Davant de l'indici de patir-la, visita el teu metge. Troba més informació a virusherpeszoster.com.
I pel que fa al temps, acabarem el dia sense complicacions i demà tampoc se n'esperen en lloc del país. Les temperatures a primeres hores seran molt semblants a les d'avui, mentre que al centre del dia, en molts casos, sumarem un parell de graus.
RAC 1.
Aquest setembre torna La Competència.
Bueno, a mi mentre no em poseu la cançoneta de la platja aquesta dels Stays Homeless...
Cada dia, de 12 a 1, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Ja han tornat al Hawaii, aquest?
15a temporada.
15 anys? Si gairebé la meva edat.
I a la matinada, el repetim.
Buah, aquest any sí que em deixareu parlar.
RAC 1. Eh? Tots som 1.
Hola.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
L'Orquestra Simfònica del Vallès us ofereix aquest espai.
Són les 6 de la tarda, 9 minuts. Aquesta és la sintonia del nou programa de Ramon Gené a TV3. Això no és una cançó. Ramon Gené, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Estic content, de ser aquí una altra vegada.
Nosaltres també, content de veure't a la televisió, amb el Això no és una cançó. Dos programes els dijous, si no recordo malament.
Els dijous després del Polònia.
Del Polònia.
Això mateix.
I ara ja planificant el que serà el tercer programa, el proper dijous, que ja ens diràs de què va. De quina cançó és la triada?
Doncs és una cançó que en aquesta casa coneixeu molt bé, que es diu Bohemian Rhapsody.
Ay, qué me dices, ay, qué bien, qué maravilla.
De Freddie Mercury. Sí. De qui en vam parlar fa...
I tant, vas fer una dissecció un dia que va ser molt aplaudida
fa un grapat d'anys, deu fer ja uns quants anys. Bé, i anem una miqueta més enllà, doncs, perquè ja ho saps que tenim tot un grup d'alumnes, sí. I sempre hi ha, la cançó sempre hi ha algun alumne que li toca de manera especial, i aquest dijous tindrem una alumna, una noia que es diu Ari, i que té una relació especial amb la cançó i amb tot el que s'explica la cançó, etc, etc. Així que res, espero que us agradi molt.
Ens agradarà segur.
I quan acabem el Bohemian Rhapsody, doncs encara ens quedaran tres programes més.
Pots avançar algun més? No? O un més.
My Way?
My Way, home. Sí,
aquesta
My
vegada Way. La cantava jo als karaoke,
sí,
Sí, perquè tinguis que saber-ho així.
És la cançó més cantada als funerals.
Sí, no, al funeral sí, no, cony.
Cadascú la canta a la seva manera.
És la cançó més demanada dels funerals, però amb diferència. Perquè quan arriba el moment de traspassar, tothom li sembla que ha fet les coses a la seva manera.
Bueno, que això, al cap i a la fi és així. Al final fas les coses, sí, no?, a la teva manera.
Sí, sí, sí.
Però és vegis, tu m'ho vegis.
Sí, sí, però és...
Però acaba morint com tothom.
Sí, sí, però bueno.
Però a la seva manera.
Però és el que diu ell. Tothom es pensa que ho ha fet tot a la seva manera.
Tothom mor, al final... La mort és igual, al final. Al final, quan ja estàs mort, igual per tothom.
Sí, és bastant democràtica, la mort.
Bueno, avui, Ramon, què ens proposes? A veure, comencem nova temporada...
Sí, com comencem nova... Bé, vosaltres ja fa dies que heu començat...
Sí, ja fa un temps.
Que ja fa dies que us escolto, sí, que veig aquí. Que això s'ha allargat per darrere.
Sí, sí, ara mira, darrere teu... Ja, com un... Tenim un temps afegit de l'Edgar Fornós, que... Sí.
Que està boníssimo.
Que, bueno, si a part d'estar boníssim o no, no lo sé, esto no,
vale,
no, no
t'haig de dir,
ens porta, bueno, coses del món del futbol, bàsicament del Barça, i a veure què ens porta avui.
Ves que l'any que ve no estigueu aquí fins quarts d'11 del...
Bueno, o no.
Què vols dir, que l'any que ve no continuem?
Cada any la mateixa...
No, dic que no ho sé. No se sap mai.
Cada any la mateixa...
No se sap mai perquè la meva credibilitat és zero ara mateix. Per tant...
Quants anys fa que dura això?
I cada any...
Hi haurà algun any s'encertarà.
M'encolomen una hora més.
Algun any
encertaràs. Sí, sí, per això.
I trobo que portes ulleres noves, no?
No, això, tal com
diu... Són de Viedo Putero. Són unes ulleres de Viedo Putero que se va comprar.
Ja fa temps,
Vaig fer-me'n unes noves, però he tingut uns problemes d'adaptació que m'han costat.
Ah, que són bifocals?
Sí, d'aquestes, saps? D'aquestes ocupacionals, que és el nou concepte.
Ah, no es diu bifocals?
No, sí, hi ha les bifocals, però ara hi ha un nou target, un nou concepte, que és la ullera ocupacional.
És per treballar l'ordinador, per mitja distància.
L'ordinador i per veure, per exemple, l'Àlex, o sigui, per tenir una vista del voltant.
Està bé, està bé. Escolta,
però, bueno,
que sapigueu
no m'he acabat d'adaptar amb aquestes.
L'anàlisi que va fer el Ramon Gené de
Quan va ser això?
Rhapsody va ser l'any 2015, el febrer de 2015.
8 anys. És que em sembla que aquesta temporada que jo començo avui és la meva desena.
Sí, no? És que és possible. És que aquí van passant els anys, no te n'adones? Mira, esperant tots la jubilació.
Perquè si un dia em voleu fotre fora...
Fot 10 anys ja deies que plegaries.
Sí, ja és això, sí. Però no, clar...
Sí, això, aquesta cançó...
Perquè he parlat amb el del banc i m'ha dit et queden uns quants anys per acabar de liquidar la hipoteca.
També ho deies jo fa 10 anys.
Sí, bueno, clar, és que la hipoteca no es liquida així com a gens, clar.
Però bueno, no pots anar allà i pam, fer una mortalada
no,
de cop.
No, perquè no els tinc. Tinc moltes despeses.
Bueno, però mig pis ja...
Perquè ara ho parlàvem amb l'Antonio Baños. Sí. Els que, i ara ho parlo seriosament, els que tenim els que tenim pares, o en aquest cas mare, que viuen en pisos de lloguer a Barcelona, els pisos de lloguer no paren de pujar, aleshores arriba un moment que la pensió que cobra, en aquest cas, la meva mare és la mínima,
no arriba.
Més la viduta, no arriba a pagar el pis, i a partir d'aquí, al no arribar a pagar el pis, has de pagar el que falta del pis, més les despeses del pis, més una persona que ha de tenir cura d'aquesta persona, perquè
té
més de 85 anys, més el menjar, més la hipoteca, més la universitat, saps? I llavors va sumant i dius, hòstia,
No, no pot pagar.
No pot pagar. No,
no, has de dir, no em puc moure del que faig.
Escolta, Antonio, mira que porto aquí un
xerxer. Li agrairé que m'ho dongui. Miri, deixi-m'ho aquí, que així aniré fent calaix. Deixi-m'ho aquí.
Amb això no farem res, tampoc,
eh? Amb això no tocarem res.
Són 45, 42,
70.
Amb això, que res, eh?
Sí, no, això sí. Jo, si vols, tinc una porteria i un quarto comptador, que ara l'he adaptat a vivenda.
I que hi poso la mare allà, no?
Que te'l deixo per 1.500.
Sí, a més...
Baratíssim.
A més, si té problemes de mobilitat...
No, és una planta baixa, és un quarto comptador, no cal pujar escala, eh?
Bueno, doncs el que deia, aquí estem, Ramon, aquí estem, una temporada més, aquí estem. Fent guàrdia...
No ha canviat res.
No ha canviat res. No ha canviat res, que t'oferim a un traster...
No, més com que els tubos d'aigua, com que hi ha els comptes d'aigua, fan soroll, però si té mare sorda no ho sentirà, podrà dormir bé.
Tots som facilitats.
Bé, va. L'aigua allà...
Quin miserable.
Comencem? Sí, comencem.
Molt miserable. Va, comencem. Àudio, primer àudio.
You are about to see a story of murder, greed, corruption, violence, exploitation, adultery and treachery. All the things we hold near and dear to our hearts. Thank you.
Sí, això és l'obertura al principi del musical Chicago del 1975. És aquella música, això del swing, del jazz.
Ja de seguida t'anima.
Això agrada a tothom, eh? Aquests americans van trobar la tecla, eh?
Aquí als anys 20 a Barcelona hi havia locals que només feien això.
Sí, sí.
Doncs a veure si hi tornen.
Sí.
Aquest tipus de locals, perquè...
Ni on ara,
no encara.
No, bueno, ara no hi ha. Has de buscar.
A mi em fa gràcia quan escolto això del Chicago, perquè aquest principi és molt principi d'òpera. És com va començar tota aquesta història de l'òpera, no? Aquí surt un senyor que diu Ladies and Gentlemen.
Sí.
Saps com quan comenceu la versió?
Sí, sí, Ladies and Gentlemen.
Que feu també tot allò... Sí.
Ho fem en català, eh?
Donem la benvinguda.
Sí, Que això és com va començar tot això de l'òpera, i quan es va inventar l'òpera van dir, bueno, com, clar, és com comencem tot això, no? Que és... Bé, ara tothom sap com va, però al principi, el primer dia, era...
S'havia d'explicar.
Com comencem a explicar la història?
Com comencem?
Com fem la introducció?
Sí, ara farem una òpera i com la farem, no? Llavors m'agradaria que escoltéssim el segon àudio, que és de la primera òpera que es conserva de l'any 1600.
1600 rodons?
1600 rodons. 1600, sí, sí. Que es va estrenar a Florència, es diu l'Euridice, i comença d'aquesta manera.
És maco, no?
És preciós.
És maco, sí, és bonic, és bonic. Això és del 1600.
Això és del 1600, és de la primera òpera que es conserva. Hi havia una òpera abans, que era Daphne, que sembla ser que es va estrenar el 1598, però no existeix la música, eh? Només existeix alguns fragments del llibret. Aleshores, què és el que està passant aquí? Quan aquesta gent fan les primeres òperes, que eren uns tios que es deien de la Camerata Fiorentina, que són els que, entre moltes cometes, van inventar l'òpera, van dir, això com ho farem? Perquè la gent vindrà i no sap què vindran a veure, no? I aleshores comença aquesta música i el personatge que canta és la tragèdia. O sigui, sortia sempre un personatge alegòric, que podria ser la tragèdia, la comèdia, la poesia, fins i tot la música, eh? I sortia i deia, ei, ara... farem una cosa que veureu que passarà això i l'altre de més enllà. És com una maqueta. Ladies and gentlemen, ara us explicarem una història, que el que diu el de Chicago, una història sobre crims i sobre no sé què, violència, tot això que diu. Doncs és exactament el mateix, que van fer els tios que van inventar l'òpera a la Florència de l'any 1600. Surt un personatge al·legòric a explicar què és el que veurem. Per què? Perquè la gent que anava allà...
Que sàpiga de què va la cosa.
Sí, perquè és que no tenien ni idea, no sabien què anaven a veure. No, no, no.
Havien d'explicar que si algú es moria, no es moria de veritat, que si sortia a saludar al final, que no s'espertessin. Oh, això també...
No, això no sí. ho explicaven, perquè la gent ja havia anat al teatre, ja ho sabia.
Va. Això ho havia el primer dia al teatre.
El que no sabien era el teatre cantat. El que no sabien era el teatre cantat. I aleshores passa això. Surt el personatge i explica què és el que veurem. Bé? Això és a Florència 1600, la primera obertura de la que tenim constància. En aquest sembla ser que qui va assistir en aquestes representacions va ser un compositor que es deia Claudio Monteverdi, que estava al servei de la cort de Màntua. I el senyor de Màntua va veure aquest espectacle, li va agradar molt, i quan va tornar a casa li va dir al Monteverdi: home, fes-me una d'aquestes coses noves, que això mola molt, saps? Perquè això
M'ha distret.
Això m'ha distret, patxoca, fa de gent que toca...
Que possible.
Sí, d'allò que en diuen que maneja, saps?
Sí, que maneja, exacte.
Gent que maneja, i llavors convidarem a tothom i que es vegi que d'allò, saps? Llavors el Monteverdi, l'any 1607, amb el mateix argument, l'Eurídice, l'Orfeu, Eurídice és la mateixa cosa, que per cert, aquestes obres mai acabaven malament, sempre havien d'acabar bé, perquè, clar, la gent s'havia d'anar a casa contenta, oi?
Perquè després ja les van fer que acabessin totes malament.
Sí, ja va venir el segle...
Totes acabaven malament.
Ja va venir el segle XIX, llavors ja es moria tothom. Jo, si us mor, fins l'apuntador.
Sí. Exacte.
Fins l'apuntador. No, però aquí encara no es moria ningú, perquè feia de mal morir. I el 1607, el Monteverdi va fer, amb el mateix argument, una òpera que es diu L'Orfeo, Fàbula i Música. I com va decidir començar? Com va decidir fer la seva obertura, que ve del verb francès ouvrir, que és molt curiós perquè totes les coses de la música venen de l'italià, però el terme obertura, en canvi,
és
del francès. Doncs com va fer Monteverdi? Ho va fer d'aquesta manera.
Home.
Més xulo, això.
És xulo.
Això s'ha fet servir en algun moment com a cortina. Cortina doncs, musical,
Doncs pecat mortal.
Sí, jo ho he sentit, no sé amb quines connexions.
Alguns Jocs Olímpics?
Sona Jocs Olímpics.
No, això ja ho vam posar un dia.
Sí, ja ho sé, però s'assembla.
Era, sí.
Però recorda A. Sí.
Fa com... Fa patxoca, no?
Mm-hmm. Pues que no sigui una cortina d'aquestes musicals de la RAI o de la televisió italiana, no sé, em sona... Ja t'ho buscaré. Buscaré per on...
Però perdoni un segon.
Ja feia estona que anàvem massa embalats.
Com pot ser que s'acabi bé això si s'acaba normalment malament? Perquè l'Orfeu va baix a l'infern a buscar la seva nimorada.
Al final surt un deus ex machina, surt un baix a Júpiter i diu... Va, que se salvi tothom.
Ala, perdona.
Sí.
Però això no passa a la història.
No, la història real no passa.
Perquè torna amb la cua entre cames.
Sí. No, però a l'òpera, en aquesta òpera, i a les que s'havien estrenat a Florència, també.
Conforme.
Sap allò del Deus Ex Machina?
Sí, doncs... No sé, no sé què és aquest.
Seguim amb l'avui especial obertura.
Aleshores, com és que aquesta obertura? Aquesta obertura no surt ningú, explica res. Oi?
No.
És un altre tipus d'obertura.
És instrumental.
És només instrumental. I aleshores què passava? Passava que quan la gent anava al teatre, la gent xerrava, la gent estava per altres coses. De tant en tant miraven una miqueta el que passava, però la gent anava a fer les seves històries, no? Llavors el Monteverdi va pensar: home, jo he fet aquí una cosa que me l'he treballat molt, home, a mi m'agradaria que la gent quan segui estiguin atents, oi?
Clar.
I aleshores va fer servir aquesta música no és original de Monteverdi, sinó que, recordem, que aquesta és una òpera que oferia el senyor de Gonzaga, el comte de Màntua, durant el carnaval, pels seus convidats, per dir: ei, mireu, jo també faig òperes i també tinc un compositor de cor que em sap fer òperes, no? I aleshores el que va fer Monteverdi, perquè la gent callés quan entrés i s'assegués, és utilitzar aquesta música, que és la música que utilitzava l'exèrcit del duc de Màntua. O sigui, el duc de Màntua...
Quina música clar, més bonica, no?
Els senyors, per aquests, el duc de Màntua i el de Milà i el de Parma, tota aquesta gent, i tenien un exèrcit, saps què vull dir? No és allò de...
Duc per titulitis.
No, és titulitis. Tu tenies allà,
Tu eres duc, però tenies un
exèrcit. Tenies un exèrcit per si havies d'anar a invadir el comtat del costat o el que fos, no?
Que és la manera que et respectin, no?
Claro, és el que hauria de tenir Catalunya.
I aleshores, aquesta és la música de l'exèrcit que feia sonar l'exèrcit del duc de Màntua. Llavors, tots els convidats, clar, coneixien aquesta música. I quan van entrar van dir, ep, i els, per respecte a la persona que els havia convidat, ei, tothom, callat.
Això ho faré jo,
callat,
també, el meu espectacle. Perquè la gent...
Què farà?
Home, perquè, per marcar un respecte a algun militar, o una amenaça de bomba atòmica o algú.
Jo vindré a veure'l, vostè.
Sí,
jo vindré,
Toni, deies que aquesta música, que sonava d'haver-la escoltat en algun lloc, i ens diu l'Alberto que és el distintiu de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, i que sona a Catalunya Música quan emeten concerts de la Unió Europea de Radiodifusió.
Sona així. Com es diu?
Es diu Alberto.
Doncs Alberto, moltíssimes gràcies
per Alberto.
Sí, sí, aplaudiment. Ho tenia al cap, però no l'ubicava. No el situava, per tant, moltíssimes gràcies, perquè és allò que li dones voltes tot el dia i pots arribar a casa i pots estar permanentment donant voltes al mateix.
Bé, a partir d'aquí, doncs, l'òpera va anar corrent, va sortir d'Itàlia, va anar per tot arreu, no? Va arribar a França, i a França, doncs, va venir aquest nom de l'obertura, l'obrir, una cosa que serveix per obrir.
Són molt antipàgics de francès.
Hi havia un compositor que es deia el Jean-Baptiste Lully, que és el que va inventar l'obertura a la francesa, no? Que l'obertura a la francesa tenia una primera part que era lenta i després venia una part que era com ràpida, no? I després a Itàlia hi havia un altre compositor, que era l'Alessandro Scarlatti, que va desenvolupar tot això i va fer l'obertura a la italiana, que era, doncs, que primer anava ràpid, després anava lent i després tornava a anar ràpid. Feien una obertura amb tres parts, que és com el precedent.
Calleu tothom. Per favor de callar, que està parlant.
Està parlant? Acaba
d'interrompre.
Silenci. Va, què vol preguntar?
Aquell llullí que acabes de dir, aquell llullí francès...
Era italià. En realitat era italià.
Ah, no sé, però has dit llullí.
Lully.
Aquest no es va clavar un punxo al peu?
Sí. És veritat, això.
I es va morir. De gangrena al peu.
Sí. Aquest es deia Giovanni Battista Lully.
És que això em sona d'una pel·lícula.
Ah, bueno, una pel·lícula.
Hi ha una pel·lícula que surt, que va picant a terra amb un bastó, com si fos boig, dirigint l'orquestra amb un bastó, i en sexe fum una punxada.
Aquest era el músic del Rei Sol. Sí, aviam, aquest era un compositor italià que es deia Giovanni Battista Lully, però a Itàlia no li anaven bé les coses, llavors va pensar, me'n vaig a França a provar fortuna.
A veure què tal.
I quan va anar a França, Giovanni Battista Lully, jo no agradava, va dir, saps què, em posaré el nom en francès, i va passar a dir-se Jean-Baptiste Lully. I va entrar com a compositor de la cort del rei Sol, que era ballarí i ballava com Apolo i es posava tot de cremes daurat i sortia amb unes corones i unes coses que era el principi del ballet, no? I el Jean-Baptiste Lully, en realitat Giovanni Battista Lully, va fer molts ballets per ell, i aleshores quan el rei ballava estava amb l'orquestra i portava el compàs, però el compàs, el director d'orquestra, per entendre's, que no era director encara, no anava amb una batuta, sinó que anava amb un bastó. I amb aquest bastó, que tenia a baix un punxó de ferro perquè sonés ben fort, anava picant a terra i anava portant el compàs.
El compàs. Ai, pam, pam, quin mal.
Pam. Exacte, això. Sonava a terra, llavors tots els músics seguien el compàs i tocaven l'orquestra. Llavors se'l va clavar.
Pobre, quin mal.
Terrorífic,
Se'l va clavar.
Es va foradar el peu. Peu foradat.
I se li va infectar, o què va passar?
Exacte. Evidentment se li va infectar i els metges li van dir li hem de tallar el peu. I ell va dir no em podeu tallar el peu de cap manera, perquè ell també ballava. Ell també ballava, no només era músic, sinó també ballava. I ell deia, jo sóc un ballarí, a mi no em podeu tallar el peu. I van dir, home, és que si no li tallem el peu, vostè palmarà. I va
patapam.
Veus?
Però com li ha vingut a vostè,
sí,
ara?
Jo que... flipo,
perquè,
eh?
Perquè Llullí sempre m'ha quedat al cap aquest nom, d'aquell home que
ens Llullí, va punxar. Mira, es va punxar el peu.
L'home que si es punxa el peu.
Escolteu, l'Alberto, que estan totes, el mateix que ens ha explicat sí, abans, el que, on s'utilitza la música.
L'Alberto
E. Martín diu, la pel·lícula que diu el senyor Marcelí, carai, és Tots els matins del món, amb la música interpretada per Jordi Savall.
Sí, Tu le matas un dimonde.
Jordi Savall és català, sí.
Sí, Tu le matas un dimonde.
Gràcies, Alberto.
Gràcies, Alberto.
Dos
sí, sí.
Molt bé, Alberto. Bravo. Bravo, bravo, bravo.
On som?
Bueno,
no sé, on som?
Perquè vostè
em
fa fer uns parèntesis que
l'obertura,
fa uns parèntesis d'uns altres parèntesis,
parèntesis
i més parèntesis, i escolti, no podem sortir.
Seguim amb l'obertura.
Bé, molt bé, la qüestió és que totes aquestes obertures, sigui la francesa o sigui la italiana, no tenien res a veure amb la música que venia després. Eren simplement fragments orquestrals que servien per introduir. Aleshores, al segle XVIII va venir un compositor que es deia Gluck, Christoph Willibald Gluck, que és un compositor que no coneix ningú, però és un dels compositors més importants de la història de l'òpera, i que va ser un dels primers que va pensar, home, a l'obertura, per què no hi posem música de la que després sonarà l'òpera? Saps? Així, quan vingui l'òpera, la gent ja la coneixerà, perquè abans ja l'haurà escoltat, i servirà, l'obertura servirà com una mena d'introducció, no? I els primers...
Com un popurri.
Com un popurri, agafa un parell de temes, sí. És això que es fa a tots els musicals avui en dia. Tu vas a un musical, i us heu fixat, no? Els musicals fan ja una miqueta d'entradeta, i en aquella miqueta d'entradeta hi ha dos o tres temes que són els que sonaran després, no? Doncs això, al segle XVIII, el Gluck, que és el tio que va pensar això, va dir, hòstia, fem això, així la cosa anirà com... No? Llavors, sota aquesta influència del Gluck, per exemple, va venir després Mozart, i Mozart va ser dels primers també a fer això. De tal manera que si un escolta, per exemple, que l'hem posat aquí mil vegades, però crec que és una música que tothom coneix, que és l'obertura del Don Giovanni, que sona així. Doncs aquests acords són els que sonaran després, quan arribi l'estàtua de pedra, el comendatore, i vingui a agafar el Don Giovanni, i dius, escolta, que has d'anar a l'infern, i tot allò, no? Llavors és com un... És allò que en termes de la tele, d'això que ara és... s'ha de dir tot en anglès.
Ah, sí, ara, tot és en anglès.
Es diu un next coming.
És un abans del que vindrà.
Sí,
és com next coming. És
next coming. Com un tràiler.
Bueno, és un abans del que vindrà.
Com un què?
Més que un tràiler, és un abans del que vindrà. Ja t'ho posen per un abans...
Ah, t'has fet tràilers.
Encara en fan al cinema.
Sí, per exemple, això que és típic. O si posem una altra òpera de Mozart, que és el Così fan tutte, que es va estrenar el 1791, sona d'aquesta altra manera... Sí, aquests acords al principi així forts eren sempre per dir ei, que ara comencem, eh?
Alerta que
ara comencem,
que ara va la cosa.
Llavors, això que ve ara... I que ara es repeteix, enèrgic. Hòstia! Doncs això és el que vindrà després, i és el motiu principal de l'òpera, que es diu Così fan tutte, és a dir, així fan totes, perquè aquesta és una òpera sobre la infidelitat de les dones. Mm. Bé, doncs això va començar aquesta moda de hem de fer les obertures amb música del que vindrà després, no? I el paio que es va flipar més amb tot això, com sempre, va ser Beethoven.
Home,
perquè Beethoven era un home, sempre estava amb les seves calòries i li sortia sempre fum del cap, no? Beethoven va aconseguir escriure una òpera que es deia Fidelio, i pel seu Fidelio estava tan preocupat, ho volia fer tan bé, que va arribar a fer fins a 4 obertures diferents.
Exacte. Però les va fer totes, o de les 4 en va triar una?
De les 4 en va acabar triant una. Llavors va fer la primera. Llavors, quan va acabar la primera, va dir...
No.
Hosti, això és massa lleuger. Va dir, faré una segona. Quan va fer la segona, va pensar... Hosti, això és massa enrevessat, massa... Sí, sí, massa complicat. Va dir, ho faré menys complicat. Llavors va fer la tercera, però com sempre se li va anar la mà i la va fer massa llarga. I va pensar, això no pot ser la introducció de res, si és més llarga que tota l'òpera.
Llavors, quina va
triar? Llavors va fer una quarta obertura. I llavors la quarta va dir, saps què?
agafo les tres anteriors, les estripo i en faig una de zero, no? I llavors va començar una de zero i és la que sona normalment quan vas a fer l'òpera. Per cert, l'òpera de Beethoven es va estrenar fins a tres vegades diferents, perquè també la va canviar tres vegades diferents, per diferents motius. Però era... és el tio total Cabòries, és el tio total que té un nus aquí al cap.
Perfeccionista.
Perfeccionista.
Que no troba bé res.
Exacte, que està amb aquesta cosa de fer la música que després anuncia el que vindrà després i ha de ser perfecte, que es vegi, que s'entengui, però que no s'acabi d'entendre, perquè si no ja faré un spoiler, saps què vull dir?
I l'home... al final, res. Beethoven, al final, tanta tortura i al final...
Final.
Què vol dir?
Que tot aquesta gent que tanta cabòria, al final es bloquegen i no acaben fotent res. I acaba passant aquest, no?
Amb Beethoven.
Beethoven?
No va fer res.
Beethoven? Què va fer?
Jesús.
Un carrer.
El carrer Beethoven.
Un carrer ja està.
Ja no sona, eh?
Està aquí al costat, el carrer Beethoven, eh?
Ja no està sonant, eh? No sona enlloc el Beethoven, eh? Tu escoltes les quantitats principals de les coses, la de fórmules i coses així, no són res. No, que ja s'ha oblidat tot el món, tanta feinada que va tenir i ningú se'n recorda d'ell. Jo fa temps que li penso amb ell.
Continuem.
Bé, aleshores, fora, sí. Com si això no hagués passat mai, sí. I és curiós perquè al mateix temps que hi havia aquesta corrent de tots aquests compositors que s'estaven menjant el coco amb tot això, hi havia altres compositors com Rossini, per exemple, que, per cert, va tenir una entrevista molt divertida amb Beethoven a Viena, i que a Beethoven, a Rossini era... Així com el Beethoven estava tot capficat amb les seves coses, el Rossini era... A mi tant se me'n fot, saps què vull dir? Mentre soni bé i la gent estigui contenta...
Ja està, no cal donar voltes.
Tira milles, no? Llavors va fer això.
Es la va fer una melodia que es queda des d'aquesta sí. Que s'enganxa.
Però així com Beethoven va fer fins a 4 obertures per una òpera, Rossini va fer una obertura per 3 òperes.
Una per 3?
Una per 3.
Això ja està al llindar del mínim esforç.
Sí, i de les penques.
Aquesta és l'obertura de 3 òperes. Aureliano in Palmira, que es va estrenar el 1813, Elisabetta Regina d'Inghilterra, 1815, i El barber de Sevilla, 1816.
La mateixa.
No va canviar cap nota?
Va canviar una nota, però una nota aquí, una nota allà, però...
Però la gent no li deia, oi, que esto suena igual.
No, perquè els que estaven a Milà, els que estaven a Roma, que estaven a Nàpols...
Què els explicaves
del que havia sonat el fer un any a...
Pues s'ha de tenir, perdona, Rossini s'ha de tenir una mica de...
Bueno, com no s'havia metat a Shazam, que allò del mòbil, que posa i té la cançó que...
Així com Beethoven li donava voltes, aquest home...
És que el dia de l'estrena del Barber de Sevilla, l'obertura la va fer el tenor, que es deia Manuel García, que era un tenor sevillano, i no va anar bé. I aleshores l'endemà van dir, què fotem, perquè això que ha fet el García no va bé. I el Rossini va dir, foda-li això.
I es va quedar
això, no? Llavors tothom diu, hòstia, aquesta és l'obertura del Barber de Sevilla. Sí, és l'obertura del Sevilla, però abans havia estat l'obertura d'Elisabetta Regina d'Inghilterra. I abans havia estat l'obertura d'Aureliano.
Reciclatge de les obertures.
Sí, era un... En aquest sentit podríem dir que era un compositor ecològic.
Bueno, sí, exacte. Per dir-ho finament.
Sí.
Perquè, clar, és un compositor amb moltes penques.
Sí, però molt bo.
Sense escrupols, però molt bo.
Bé... però aquest és un cas a part. Després va venir el romanticisme de veritat, saps? Perquè a Rossini tot això el romanticisme li feia mandra, tot això, la gent capficant-se amb les coses li feia mandra. Però clar, van venir els romàntics de
veritat. Era pràctic, era un home pràctic.
Era un home, sí, pràctic, pragmàtic. Llavors van venir els de veritat, els romàntics de veritat, el Bellini, el Donizetti, el Verdi, el Wagner, saps? I aquests sí que van fer les obertures aquestes de... utilitzar el material que utilitzarem després. Si, per exemple, escoltem l'obertura de Nabucco, sona així. Que això és un spoiler en totes regles. Ja t'estan fent a l'obertura...
Això és l'obertura, eh?
Això és l'obertura. Que és... que el que després canta l'autor.
Sí, clar, clar. Per si tu preguntaves, dius, això és l'obertura.
Clar, però era en aquest sentit de utilitzar el material que després utilitzarem a l'òpera. Com que encara no en tenia prou,
tornem-hi. Així.
Ara li ha vingut?
Sí, 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 que sé davant tocar el casament de la meva filla. Va venir un dueto, van posar un disco, i era una dona i un que cantava.
Preciós, va ser preciós allò. Me'n recordo com si fos ara.
Que hi era, vostè?
Va estar dinar, li vam donar de dinar i se li va posar un bigoti de gamba aquí al coll i no m'hi coneixi i l'han de desfibrilar.
Però li van fer la de la maniobra...
Sí, va, sí, la de Glenn Beach.
Això ho van tocar, això ho van tocar o van cantar?
Van cantar amb un disco, que hi havia la base amb el disco, perquè era molt car portar els de les trompetes. Mira, tota la... Va ser preciós, eh?
I qui eren ells dos?
Doncs pues eren de, no ho sé, vaig veure en un funeral que cantaven i, els, i em van donar una targeta i em van dir, sí, també les demes bodes.
Sí. Va, vinga, va. Wagner.
Va,
sí,
aquest,
sí, sí.
Aquest ja veureu, aquest.
Si,
aquest
si, el, si el, diguéssim...
Es van morir,
si,
el Putin el va matar.
Si el romàntic del segle XIX per excel·lència és Verdi, a Itàlia, a Alemanya és Wagner, no? I Wagner feia exactament el mateix. I així que, baixem una miqueta això, que si no em torno loco,
el
Àlex, sisplau.
El va matar el Putin, eh?
Així que sí, el 1842. Així que si el 1800... Què?
El va matar el Putin
no,
amb un avió.
No, és un altre, és un altre.
El del Wagner.
És un altre, és un altre.
És un altre.
Així que el 1842 Verdi feia el Nabucco, utilitzant ja material que després passarà a l'òpera, i el 1843, pràcticament, perquè aquests
coetanis
sempre van per ells, Wagner va estrenar l'Holandès Errant, que el que sona a l'obertura directament és sempre el motiu del propi holandès, que és així. És el final de l'obertura. I aquest és el motiu d'ella, de l'ascent, perquè en les paranoies romàntiques del segle XIX l'home sempre es condemna, però arriba ella, la dona idealitzada, i salva el mascle.
Les arpes tot. Gran comentari, que no aporta res. Les arpes preciós. Té que portar alguna cosa, porti-la, però per dir que les arpes preciós...
La qüestió és que...
Però trobo que es fa servir poc ara l'arpa.
No, perdoni, depèn de quin concert va, depèn
del repertori que, depèn del repertori que vostè vagi a escoltar. Per exemple, si va escoltar repertori romàntic del segle XIX, doncs l'arpa es fa servir molt. Perquè l'arpa era tenia aquesta cosa, aquesta feminitat, aquesta diguéssim, com idealització de lo femení.
Groucho Marx. Groucho Marx tocava l'arpa.
No, Groucho Marx no, era Harpo.
Aquest, l'arpo.
Harpo tocava. Una mica pesat, a vegades, a les pel·lícules dels Marx, el Harpo amb l'arpeta. Una mica pesat. Algunes pel·lícules dius, bueno, noi, ja sabem que toques l'arpa, no cal que... Perquè hi ha, dius, 5 minuts d'arpa que dius, ja te la pots estalviar. Hi ha algunes pel·lícules una mica penyazo dels germans Marx. Digue'ls, sí, digue'ls. Sí. Eh? Digue'ls, estan morts.
Tots? Tots quatre, eh?
Bé. Sí, sí, els quatre estan morts. És que ja, perquè, clar, a vegades idolatrem...
No, ha fet bé de dir això, tots quatre.
Hi ha alguna
quatre.
Pel·lícula que és...
Perquè la gent es pensa que són tres.
No, sí, en quatre.
Com a crítica és tardia, La crítica tardia.
Sí, està bé. Bueno, escolta, la qüestió és que els romàntics es van flipar tant amb la costa aquesta, amb la cosa aquesta de l'obertura, que van arribar a començar a fer obertures sense òpera. És a dir, farem l'obertura.
És una obertura.
És una obertura, com a forma. Aleshores és...
L'òpera?
No, sense òpera, Que eren obres que es feien servir per començar alguna cosa, o per inaugurar alguna cosa.
Un acte.
Imagina't que... O un propi concert. Imagina't que jo sóc Franz Liszt i es toquen peces meves i dic, no, però primer farem una peça obertura. Que jo faré, que serà l'obertura del propi concert. Llavors, Berlioz, Mendelssohn, Brahms, Schumann, Schubert, Liszt, Tchaikovsky, Dvořák, tothom va començar a fer òpera. S'havia portat una coseta maca del Tchaikovsky, la posem o què?
Sí,
va, que és maca. Sí, és l'obertura
música incidental per Romeu i Julieta, que això ho coneix tothom, ja veuràs.
És el moment on ells dos es veuen, saps? I fa com d'allò.
Allò també es va acabar ben malament.
Que ha posat el Romeu i Julieta de Tchaikovsky per dos motius, perquè estem començant temporada, aquí a la versió, però els teatres d'òpera també comencen temporada. I ja sabeu que podeu anar al Liceu a veure òpera, que estan fent una òpera de Tchaikovsky que es diu Jo no nieguin, i si no voleu anar al Liceu, podeu anar a la Fundació Òpera Catalunya, que fan òpera a Sabadell, a Sant Cugat, a Granollers, a Girona, a Lleida, a Reus, a Tarragona i per tot arreu, i que estrenen precisament la temporada amb Romeu i Julieta de Gounod. Bé, la qüestió és que després l'òpera va anar evolucionant i acabem amb un minut, i és que al final, que això potser ho expliquem un altre dia, els compositors van decidir que això de les obertures ja no feia,
ja no feia tanta falta.
Si tu vas a veure una òpera ja de final del segle XIX, de principi del segle XX, pam, pam, ja comença directe. En canvi, el musical es va quedar amb aquesta cosa
de l'obertura.
Es va quedar amb aquesta cosa de l'obertura, i aleshores si un pensa en els primers musicals i pensa en Irving Berlin, Gilbert Sullivan, els Hammerstein, el primer i el segon, el Roger, el Jerome Kern i tot això, doncs van agafar aquesta cosa de l'obertura. I si un pensa en l'obertura, què? Ens presenta els temes que vindran després, no? I si un pensa probablement en un dels musicals més famosos de la història, 1986, El fantasma de l'òpera... està anunciant ja el tema, que és el duet entre el fantasma i ella, no?
Que, per cert, ens diu el Carles Ferrando que els germans Marx eren 5.
Carles Ferrando?
5. Groucho, Chico, Harpo, Zeppo i Gummo.
Però tots 5 treballaven a les pel·lícules?
4, sí, al començament.
Sí, al començament 4, després 3 i...
Potser n'hi havia un que no treballava a les pel·lícules.
Segurament.
No, bueno, no ho sabem. Bé, i acabem amb una música que m'encanta. Jo sóc superfan de Coquemalla, però així, allà estic, és una miqueta per la cara, i amb això marxem, que tota aquesta història també va passar al cinema. Llavors, de fet, si veieu moltes pel·lícules, els crèdits inicials de la pel·lícula, que són com una espècie d'obertura, estan ja anunciant el que passarà i el tema principal que passarà, no? Llavors, havia portat aquí uns quants exemples de pel·lícules, però com que és tard, ens quedem amb l'últim, que és de la pel·lícula Campeones, que m'encanta. I amb això acabem.
Això és l'obertura.
Això és el que són els crèdits
les
inicials
lletres,
de la pel·lícula.
Els
crèdits primers. I que és el tema principal de la pel·lícula.
Campeones.
Tu que canta la pel·lícula?
Què?
És tu que canta la pel·lícula? Sí.
No. Pobre de mi.
Però de Campeones en parlarem d'aquí 4 minuts, almenys el Campeones de Lliga de la temporada passada.
M'ho has lligat
a la perfecció. Ara. Campeones amb l'Edgar Fornós, que ja el tenim escalfant a la banda, i en 4 minuts saltarà al terreny de joc, com sempre molt ben acompanyat els dilluns.
Ramon Gené, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins d'aquí 15 dies.
Un petó.
Fins ara, d'aquí 4 minuts, ja posem en marxa el cronòmetre temps afegit.
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
Versió RAC 1. Quan el teu fill punxa la roda del cotxe, sona així. I quan el teu fill punxa el saló de casa, així. Si unifiques les teves assegurances del cotxe i de la llar a més d'un estalvi garantit, t'incloem la cobertura de pneumàtics i un manetes per casa. Sí o sí. Vine directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fa servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
A Supercor i per Cor i Supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
I a més, un 70% en la segona unitat amb molts productes.
Com ara en l'ampolla de 45 rentades de detergent líquid Ariel original. Si en compres dues, la segona ampolla et surt a només 5,54 euros.
A Supercor i per Cor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i les Balears.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et caudant del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et caudant del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Preparats? Llestos?
Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC 1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Crit Ràdio,
Medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Doncs ja estem amb temps afegit. Espera't, que aquí la Cailà ens fa la fotografia perquè els amics del programa ens critiquin. Edgar Fornós, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
A jugar!
a saber com quedarà aquesta fotografia. Hem sortit en plan sí, mogudets.
Molt no, estrany, perquè... ha quedat una mica rara, eh?
Bueno, ja la tornarem a fer. Ara deixa'm plantejar la pregunta que hem fet avui, perquè després del que vàrem viure dissabte, que encara molts no ens ho creiem, hem preguntat avui si la remuntada contra el Celta va ser sort o encert de Xavi. Sort o encert de Xavi.
Doncs mira, en aquests moments, un 57,4% de les persones que han participat en aquesta...
Un 57,4%
sí, sí. Diuen que va ser sort.
Bueno, ja te respondrem
nosaltres. I un 42,6% ja, no. Que va ser encert.
Ja te respondrem nosaltres, ja. Digue-li, vieja.
Ni encert, ni sort.
Digue-li.
Jo t'explicaré el que és.
Digue-li.
Amarangamenta culer.
Ara.
Amarangamenta culer.
Sí, sí, perquè el Barça s'està merengant. El Barcelona s'està merengant. Somos la marca blanca de Florentino. Som a Madrid, ja m'entens? Oh, digue'ls-hi.
Mira, samarreta blanca. Sí. Per començar, samarreta blanca.
Com qui?
Com el Madrid. Remuntant els partits a l'últim minut.
Com qui?
Com qui? Com el Madrid. I així... Podia estar repetint.
I què serà el pròxim? Guanyar la Champions de xiripa? Com les boletes calentites?
Pues muy bien.
Pues mira, vols que et digui? Jo prefereixo perdre i patir que no pas guanyar d'aquesta manera.
Perquè tota la vida havíem patit.
Perquè el...
Tota la vida havíem patit.
Està fet fàstic. Fàstic.
I la gent anima.
És que és... I la gent anima.
Ara, que això no havia passat mai.
És que és intolerable. Com és possible? Una grada i gent animant. Com és possible?
S'ha vist. Jo no sé si a Montjuïc que ens està...
S'estan perdent els valors del barcelonisme.
Si ja no és el Barça.
Guanyar l'últim minut, samarreta blanca...
Tu que parlaves amb l'Antonio Maño, que Barcelona ja no és Barcelona, doncs el Barça tampoc ja no és el Barça. És un Madrid acatalanat.
Ara.
De fet, quina samarreta jugarà el Barça...
Blanca.
Demà?
Blanca.
Amb la samarreta blanca, Mallorca. Ja s'ha confirmat. I el que està confirmat
que, per cert,
ja...
jo l'estic veient molt.
Sí,
i no sé com va de ventes, però jo la veig bastant, la samarreta blanca.
Molt bé, i com l'any passat va haver un sucedani amb aquella grisa que no acaba de ser ni blanca ni grisa, aquest any la blanca s'està venent molt bé i el natural millora. El natural millora, eh?
Sí, millora. Jo deixa'm dir que quan l'he vist que la gent la porta al natural, home, hi ha un moment que t'has de mirar dos caps i dir, hòstia, samarreta del Barça blanca. Però... Jo he defensat sempre que el Barça podia anar de blanc.
Jo només et dic una cosa. Es té de fer un projecte urgent de tornar a obrir la incineradora del Besòs per cremar totes aquestes camisetes i que no en tenen ni una.
Ara.
Perquè és fastigós de veure i fastigós de que el Barça porti aquest drap.
Bueno, hi ha gent que hi està en contra, com vostès, el gat negre, però hi ha gent que...
Per cert, que els oients troben a faltar en aquesta enquesta que falta l'opció de l'encert del germà d'en Xavi.
Bueno,
que això no ho hem posat.
Ho hem plantejat perquè, perdona, al final va ser amb les instruccions de l'Òscar Hernández, que és la meva aposta, va ser el que al final va fer els retocs finals perquè el Barça remuntés.
De fet, si ens fixem en les imatges de quan Xavi celebra el 3-2, tot Sergio Alegre i companyia s'abracen i hi ha pendents de celebrar-ho, i Òscar Hernández va directament a Xavi i li diu el que ha de fer els últims 7 minuts de temps afegit.
Clar.
Qui ens acompanya avui i tenim moltes ganes de formular aquesta pregunta, la remuntada contra el Celta va ser sort o encert de Xavi, està aquí amb nosaltres el Joan Poquí de Mundo Deportivo.
Bona tarda, bravo.
Que ha vingut amb les seves ulleres de sol i amb tren des de casa seva, i ja les té posades, ulleres de sol.
Gent parlant molt fort als vagons. No. La gent ve i parla, però molt fort.
I con los altavoces, con música.
Espera't, perquè ara la moda que arriba amb força de Nova York, perquè ja la vaig veure al metro, que era insuportable, és... amb la música, però Bluetooth. La música no la porten amb auriculars. Van amb uns Bluetooth d'aquests
altaveus.
Fotent una pallissa que, clar, als Estats Units és, a Nova York era rap i tot això, que era insuportable. Però aquí prepara't, perquè ara arribarà...
No, si ja ha llegado, Tete, ja ha llegado.
També ens acompanya el Roger Saperes, de RAC1.
Bona tarda. Bona tarda.
Molt a prop el sentim, que per cert, moltes felicitats, perquè hi va fer 51 anys, Lluís Carreras.
Hombre.
Felicitats, mister. Edgar, gràcies. T'acabo d'enviar una foto, Edgar. També vaig de blanc.
És veritat. No, té tota la raó, eh? M'ha enviat una... Ostres, realment, és que Lluís, a més amb aquest coll que es porta ara, així una mica més gruixolet...
Sí, també va de blanc, també va de blanc. Sí,
va de blanc,
sí, senyor. Perdona un moment, Lluís, és que l'Edgar Fornós cada dia ve de blanc.
Sí, correcte.
I tu treballes, has treballat i treballes mig pel Barça, i quin color portes? El color del Madrid. Quin fàstic.
Fes-li una foto aquí a l'Edgar, que la publicaré.
Ja la veuran, la foto, perquè s'ho han
penjat
i la veuran.
Sí.
Fàstic.
Fàstic.
Per favor.
Fàstic.
Va, a veure si es calmen una miqueta, eh? A veure si es calmen una miqueta.
Saben vostès que són tan culers?
Estan molt crescudets, eh?
Quants anys va fer ahir al Camp Nou?
Fàstic!
Va fer 66 anys, pobre, oblidat per obres, però ahir va ser l'aniversari del Camp Nou, també.
Bueno, de les obres del Camp Nou en parlarem, a veure si ens dona temps, amb el Guillem Estadella, que té exclusiva...
Ah, sí?
Bueno, té informació de com van les obres al Camp Nou. Pot haver-hi... Hi pot haver alguna sorpresa. Hi pot haver-hi alguna sorpresa.
Doncs d'entrada...
Estadella, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bueno, anem a la primera pregunta, la primera qüestió,
exacte.
Què és?
Jo em podia dir que eres a l'estadi...
La remuntada contra el Celta. Encert de Xavi o vam tenir aquest punt de sort que va fer que finalment guanyéssim l'últim?
Jo faré servir un diàleg de la mítica sèrie El Roper.
Home!
Que és la següent. El Roper eren els senyors que eren els propietaris de la casa Un Hombre en Casa, que hi havia un solter amb dues noies, al pis de dalt, el pis de baix del Roper. Va haver una seqüela que van ser El Roper.
Val? Aquesta és la sintonia del Roper.
Sí, sí. I se'n van a un barri de Londres i allà tenen uns veïns, coneixen uns veïns que tenen un nen petit. I el Roper eren dos senyors grans. La Mildred sempre volia tenir fills. I tenia pues, les coses que s'han de fer per tenir fills. I el George... Que
on estàs anant, Foqui? On estàs anant?
Que sempre havia d'arreglar alguna cosa...
No, però interessant aquest. Digues.
I aleshores un dia el veí li pregunta, oiga, ¿y ustedes no tienen hijos? I el Roper diu, no, nosotros hemos tenido. I la Mildred diu... Esto es como el tabaco. Si no pones la moneda en la máquina, no te dará el tabaco. Conclusió, el Barça va tenir una mica de sort, però entenc que la sort s'ha de buscar. I la va buscar el Xavi.
Vale. Bona argumentació. Amb el Roper, bé, ens ha agradat. Un aplaudiment, ens ha agradat l'argumentació. A més, amb el Roper, que per mi era una de les sèries que jo seguia de la meva època infantil.
Sèrie mítica.
A veure, Saperes, què en penses?